Zona Esports amb David Domingo.
Molt bon vespre, què tal, com estan? Benvinguts a una nova edició del Zona Esports. Avui som dijous 23 de novembre de 2017 i un servidor que els parla és David Domingo. Aixeca el braç saludant-los, Toni Escur, des de les vies del so. Arrenquem amb mitja hora d'actualitat esportiva. Des d'ara i fins a 9:15 parlarem de moltes qüestions, com per exemple una notícia de darrera hora. D'aquesta mateixa tarda, el Morabanc Andorra no jugarà la final de la Lliga Catalana diumenge vinent contra el Barça Lassa a Reus, no perquè no vulgui, sinó perquè s'ha posposat, s'ha ajornat, s'ha suspès, sine die, sense data. Vostès pensaran, no, el Morabanc anava en quadra, és aquest el motiu? Doncs no, no té res a veure amb el Morabanc, que estava disposat a jugar amb el que tenia, que a hores d'ara són 5 jugadors del primer equip. Ho explicarem, ho desenvoluparem només començar el programa. Escoltarem el president del club, Gorka Aixàs, amb una valoració sobre aquesta decisió. També parlarem de motociclisme, parlarem molt de motociclisme, estem parlant molt de motociclisme aquests dies, perquè al cap de setmana hi ha Congrés de la Federació Internacional i també Gala FIM, la gala dels campions, on es premia amb els seus corresponents trofeus els millors de totes les disciplines que arrossega la Federació Internacional, els millors de la temporada. Toni Bou, Marc Márquez, etc, etc, etc. I avui nosaltres que hem parlat amb el capo de tot això, amb el màxim mandatari de la Federació Internacional de Motociclisme, Vito Hipólito, l'escoltarem. També parlarem de l'Open Internacional de Patinatge sobre Gel. Estava pendent una conversa, ahir no va ser possible, amb Josep García, el president de la Federació d'Esports de Gel. Esperem que avui sí, esperem que sigui el dia bo, perquè és un home enfeinat amb aquesta competició que tot just ha començat. Més coses sabrem darrera hora sobre el centre mèdico-esportiu en alçada que s'ha de fer a l'antiga Sud Ràdio. Hem parlat amb la CEO de Bomosa, la Gemma Riu, que és qui està al capdavant de les operacions d'un projecte ambiciós, que va amb una mica de retard. I acabarem el programa, si ens dona temps, unint fotografia i rugby. Ja sabran per què. Nosaltres que arrenquem. Vinga, som-hi, parlem de la Lliga Catalana.
Zona Actualitat.
Doncs no hi haurà final de la Lliga Catalana ACB diumenge a Reus. Estava programada per 12:15 al migdia, en directe per aquesta casa, ja no serà així, per descomptat, perquè aquest partit, que havia d'enfrontar el Futbol Club Barcelona Lassa contra el Morabanc Andorra, ha quedat suspès sense data futura de celebració. Un partit que el Morabanc afrontava en quadra, perquè entre baixes, entre absències i entre convocats amb les respectives seleccions per aquestes finestres FIBA que arrenquen demà amb els primers partits, doncs l'equip s'havia quedat amb 5 homes només de la primera plantilla. Però el Morabanc Andorra anava a jugar el partit amb aquests 5 i altres 5 segurament del segon equip. No sé com hagués resultat el duel, perquè el Barça pràcticament podia anar amb tot i el Morabanc doncs anava molt minvat. Tot plegat, que hem de rebobinar i que no hi haurà final de la Lliga Catalana. I la culpa, entre cometes, no la tenen les baixes del Morabanc Andorra, sinó precisament les finestres FIBA. Avui hi ha hagut roda de premsa del president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, que ha explicat que s'ha decidit ajornar aquesta final de la Lliga Catalana bàsicament perquè la Federació Espanyola de Bàsquet així ho requeria. Molts requeriments des de fa molt de temps perquè precisament les finestres FIBA el que fan, i segons un acord de la pròpia Federació de Bàsquet amb els representants de les autonòmiques avalant-lo, doncs si hi ha partits de seleccions, entre ells la selecció espanyola, no es pot celebrar un altre partit el mateix dia de primer nivell com aquest Morabanc Andorra Futbol Club Barcelona Lassa. A la roda de premsa que ha fet Joan Fa se li ha entès més o menys tot, perquè, per exemple, doncs, ha donat a entendre que hi havia un acord no signat perquè aquest partit es pogués celebrar. De fet, feia molt de temps que estava previst i que finalment doncs, s'ha hagut de tirar enrere la Federació Catalana perquè aquí hi ha hagut algú, imaginem que és l'Espanyola, que no ha complert amb aquest acord. i la Federació Catalana ha apurat fins al final perquè ha parlat amb Federació Espanyola, amb FIBA, fins i tot amb el Consejo Superior de Deportes. El motiu principal de l'ajornament, de l'anul·lació, diguem-ho d'aquesta forma, és que podia haver-hi conseqüències legals tal i com s'havien posat les coses. Vaja, que gens agradable ajornar, anul·lar aquest partit que s'havia de disputar Reus diumenge. En tot cas, a Morabanc Andorra no li ve malament. Escoltem a Gorka Aixàs, el president del Bàsquet Club Andorra, valorant aquesta decisió.
Bueno, ja sabíem que hi havia moviments aquests últims dies perquè sembla ser que la Federació Espanyola i des de FIBA doncs, no encaixava per tema de dates que es pugui jugar a la final de Lliga Catalana aquest proper diumenge. Avui ja sabem que això és oficial i bueno, ens posem evidentment a disposició de la Federació Catalana per intentar jugar a la Lliga Catalana, bueno, intentar trobar una data on poder disputar finalment aquest partit.
No serà senzill trobar una data perquè els calendaris, precisament per les finestres FIBA, pels compromisos europeus, per la pròpia Lliga Endesa, doncs van apretadíssims, més per al Barça que per al Morabanc Andorra, probablement a mida que avanci la temporada, però ara mateix tots dos equips estan immersos tant en competició europea com en competició domèstica. I diem que li ha vingut més o menys bé al Morabanc Andorra que no se celebri la final, perquè és que l'equip estava en quadre. 5 jugadors només de la primera plantilla que han entrenat aquesta tarda al poliesportiu. Hi ha 4 homes amb les respectives seleccions: Albici, Jaime Fernández, Blasic i Karnowski, però és que a més hi ha un lesionat, Vladimir Jankovic, contem també a Beka Burjanadze, que ho està des del principi de temporada. Hi ha un jugador que no hagués jugat per precaució, té molèsties, Oliver Estevich, i la darrera baixa, i compta, perquè no és una baixa momentània, és la de John Shurna, l'alipivot nord-americà, que pateix una pneumònia. Venia de la pista l'Unis Kazan la setmana passada, després de jugar en Eurocup, amb febre, no es va recuperar per al partit contra Unicaja. Es pensava que era un procés gripal i al final ha estat una cosa més important. I no estarà a la final de la Lliga Catalana perquè finalment no juga el partit, però tampoc estarà en el retorn a la Lliga, no aquest diumenge, sinó al cap de setmana següent, a la pista del València. Per tant, déu-n'hi-do els problemes del Morabanc Andorra, que per sort fa uns dies va fitxar a Chris Copelan, al nord-americà, que com a mínim donarà un cop de mà, tenint en compte que ara ja no hi ha només Burjanadze a la pivot lesionat, sinó que també perd el Morabanc a John Shurna, com a mínim per al retorn de la Lliga. Ja veurem si això no avança prou bé, si és per més partits, per més dies. Segurament el proper l'Eurocup entre setmana tampoc arribi. Nosaltres que parlem ara de motociclisme, som-hi.
Zona internacional.
Doncs escoltarem a Vito Hipólito, que és el president de la Federació Internacional de Motociclisme. Aquest senyor ja està aquí perquè déu-n'hi-do el Sarau, que s'espera aquest cap de setmana. De fet, ja ha començat al Principat, concretament Andorra la Vella. Dissabte hi ha congrés, Assemblea General de la Federació Internacional, més de 200 congressistes, representants de més de 100 federacions, estaran al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, i diumenge segurament el més vistós, aquesta gala dels campions, on hi haurà els millors, els primers, de cada disciplina que està sota el paraigües d'aquesta Federació Internacional, doncs començant per Marc Márquez, segurament el més mediàtic, campió de MotoGP, i seguint per Toni Bou, el resident català, resident al Principat, que és multicampió en trial. Doncs bé, Vito Hipólito, que parlava amb aquesta casa i doncs parlava, per exemple, de la capacitat organitzativa de la federació i del país.
Decisión la hemos tomado, entre otras cosas, porque la Federación Andorrana es una federación que ha venido trabajando muy bien el motociclismo a la medida de sus posibilidades, pero con mucha seriedad y con mucha pasión, así que eso era como una garantía. Más, naturalmente, la ciudad, el país es muy bello, las autoridades creo que tienen mucho placer también en acogernos, pues hay todas las condiciones para estar aquí en Andorra.
Amb aquesta gala FIM hi haurà programa especial, programació especial d'Andorra Televisió. Això serà diumenge i allà també hi serà, per descomptat, Vito Hipólito, que celebrava que Andorra tingui confirmat novament una prova del Campionat del Món de Trial. Es coneixia aquesta mateixa setmana que seria 16 i 17 de juny, el cap de setmana del 16 i el 17 de juny, i una prova clàssica amb dues dècades celebrant-se al país, celebrant-se al Principat. Ho celebrava Vito Hipólito. Estava en dubte a principi, quan va sortir un primer calendari provisional, ara ja s'ha esvaït qualsevol altre dubte i tornarà a haver-hi trial a Sant Julià de Lòria. Escoltem el màxim mandatari de la FIM.
He estado en Andorra en ocasión del trial en dos ocasiones. Una, la última fue en ocasión del trial de naciones. Y como siempre, está muy bien organizado. Y de verdad, al punto de vista de la Federación Internacional, no hay nada que decir. Es decir, lo que podemos es hablar solo bien de lo como, de verdad, con sinceridad, de cómo hacen las cosas en Andorra.
El trial, sens dubte, la disciplina tradicionalment andorrana, però el president Vito Hipólito també deixa oberta la possibilitat que Andorra pugui acollir altres disciplines de motor, sempre dins de les seves possibilitats. Pensa, per exemple, i no pensa malament, en qüestions relacionades amb el gel. Escoltem-lo.
Algo como el Ice Speedway es posible. Sé que hacen algunas actividades durante el invierno, ya justo al comienzo del invierno, con motos sobre, carreras de motos sobre la nieve. Pues hay otras disciplinas, también supermoto. En más de una ocasión en el pasado, Andorra ha tenido un mundial de supermoto. O sea, se presta para muchas disciplinas, sin duda.
Com diem, dissabte, assemblea de la Federació Internacional de Motociclisme. Això serà el centre de congressos d'Andorra la Vella, tot preparat ja, i doncs, els respectius representants dels països, de les diferents federacions nacionals que van arribant al Principat. Paral·lelament hi ha reunions, grups de treball. Diumenge, l'acte més vistós, a més un acte que s'espera i que retransmet o té molta difusió, que és aquesta gala dels campions, que serà al Parc Hotel, un emplaçament en què hi haurà catifa vermella i passaran destacats esportistes de les dues rodes, sempre amb motor, estem parlant de motociclisme. A partir de les 8 del vespre, per Andorra Televisió i Andorra Difusió, aquest programa especial que tindrà protagonistes i sorpreses.
Zona Actualitat.
Som-hi, analitzem ara com marxa un projecte important, un projecte destacat, un projecte de país que estarà ben amunt. Es tracta del Centre Mèdico-Esportiu en Alçada, una mena de centre del rendiment que està projectat a l'antic edifici, a les antigues instal·lacions de Sud Ràdio. Estem parlant del Pas de la Casa, del Cap del Port i d'aquell edifici emblemàtic del Principat que seguirà existint amb altres funcions de les que tenia i amb remodelació, per descomptat, i també zones annexes. Un projecte per valor de 15 milions d'euros que es va adjudicar en concessió a Bomosa ja fa força mesos i que havia de veure la llum l'any 2019. Arribarà amb retard perquè de moment encara no s'han començat les obres d'adequació. Les obres arrencaran el 2019, serà un any de treballs i ens n'anirem cap al 2020, que és quan estarà en funcionament aquest centre. Aquest any que ve, el que s'estarà acabant és d'ajustar el projecte, definir-lo definitivament i també adjudicant els treballs. Nosaltres hem parlat amb Gemma Riu, que és la CEO de Bomosa, que és la fundació, l'empresa que s'encarrega de tirar endavant aquest centre, i que fins i tot parlava que el retard en els terminis pot ajudar a millorar algunes coses.
Són 40 anys de concessió, és un projecte que són 15 milions d'euros aproximadament d'inversió, és un projecte d'unes magnituds significatives. Un projecte tan gran s'ha doncs, de fer tot el a poc a poc que sigui necessari perquè realment pugui ser un èxit i sigui un projecte vertebrador.
Millorar coses com, per exemple, les zones estrictament esportives. El centre tindrà moltes àrees de recuperació, de tractament, i el que persegueix, bàsicament, és que els esportistes professionals o no professionals puguin descansar en altura. Estem parlant de 2.508 metres d'altura i, per tant, això és molt beneficiós per tots ells i ajuda, perquè no, a tenir més resistència. Però també tindrà una part estrictament esportiva, estem parlant d'un gimnàs i d'instal·lacions específiques perquè tothom qui hi estigui pugui realitzar la seva activitat. En paral·lel, el centre es recolzarà amb totes les instal·lacions esportives del Principat perquè no estan tan lluny, estem pensant en piscines, estem pensant en pavellons i etcètera, etcètera, etcètera. Però una de les coses que es vol millorar i es vol filar prim aquí és en aconseguir tenir unes instal·lacions esportives doncs al màxim de fiables possibles i que puguin satisfer les necessitats de qui hi hagi en aquest centre mèdico esportiu. Per cert, que el CAR de Sant Cugat està colze a colze treballant amb Bomosa perquè el centre doncs tingui tot sense falta. Gemma Riu destacava el fet diferenciador, aquesta alçada, aquests 2.508 metres d'alçada que fa que ara mateix estigui per davant de qualsevol competència.
Entitats esportives d'altres països o entrenadors del renom d'altres països ens han vingut a veure per interessar-se pel projecte, per veure què hi faríem, atenent a que seria un dels centres més alts d'Europa. Llavors això situaria Andorra com en un pool o un focus d'atenció o un dels millors centres esportius del rendiment amb alçada que hi hauríem. Pensa que Sierra Nevada està a 2.320, Font Romeu està a 1.800, ens situaríem al cor d'Europa amb un centre del rendiment a 2.508 metres d'alçada.
I la CEO de Bomosa, que també dona molta transcendència i importància al fet que ja estàvem comentant, que el centre estigui obert també a esportistes amateurs, per professionals, per amateurs i fins i tot també en una àrea destinada doncs, als acompanyants, famílies, etc etc, fins i tot també per activitats externes. Escoltem-la.
Que és un segment, sobretot d'esportistes, que practiquen tot allò que són esports de resistència, però amb aquest factor diferencial de que nosaltres, aquest centre està obert a esportistes amateurs. Això el que Sierra Nevada, Font Romeu, el CAR, tot en aquests centres que són estatals, no, que són 100% d'inversió pública, només fan els centres per als esportistes de les seleccions nacionals del país o d'altres països. Però és un altre model, no? Has d'estar becat per poder entrenar en un centre així.
I una darrera intervenció que fa referència al risc que hi ha de posar en marxa un projecte d'aquesta envergadura, una inversió important, ja ho dèiem, 15 milions d'euros. Bomosa l'assumeix i creu que no s'equivocarà.
S'ha d'assumir riscos, no? I aquest, jo penso que aquest és el valor precisament que té el grup Bomosa, no? I el senyor Mora, no? El Turi, amb aquest projecte, té la responsabilitat i el risc, com molt bé dius, d'invertir 15 milions d'euros, no? Un projecte pel país i un projecte en el qual, per exemple, tota la part que ell acabi guanyant, ell com a benefici, la donarà a Bomosa per fer obra social al Principat. O sigui que realment hi ha molt risc, és veritat, és un projecte nou, és veritat també, tindrem unes incerteses que gestionar, creiem molt en el projecte, ja no tant per la rendibilitat que pot tenir el mateix, sinó per l'impacte social, per l'impacte en turisme i fins i tot també per aquest posicionament que pot anar tenint Andorra, posicionar-se com un país de l'esport, no? També.
Zona protagonista.
Viatgem cap al gel, no gaire lluny d'aquí, a Canillo, al Palau, on ha arrencat avui l'Open Internacional d'Andorra de patinatge artístic sobre gel, amb gairebé 150 participants en diferents categories, més de 20 països representats en aquesta cita, que a poc va creixent. I un home molt enfeinat és Josep García, el president de la Federació d'Esports de Gel, que ens atén ara mateix. Josep, bona nit.
Bona nit, què tal?
Enfeinat, no? Suposo.
Sí, la veritat és que aquests són dies de treball de sol a sol. Aquest matí hem començat a les 6 del dematí amb els primers entrenaments i ara tot just acaba de finalitzar la competició, però encara hi ha uns altres entrenaments que acabaran cap a les 10 i mitja per tornar a arrencar demà a les 6 del dematí.
Avui presència andorrana a la categoria Vanset Novice, amb 3 competidores, no sé com han anat les coses.
Bueno, han anat força bé, no? Hem tingut els punts que potser haguéssim volgut, però els resultats dels programes que teníem previstos per fer han estat força bé. Tot va, hi ha més o menys dificultats, aleshores, en comparació potser amb alguns patinadors que han vingut amb un nivell força alt, i algun patinador espanyol que té un nivell més que força alt, extraordinari, una patinadora que es diu Maria Miralles, que apunta moltes maneres, i la veritat és que, bueno, estem dins del nostre nivell i estem molt contents amb els resultats que hem tingut de Notre Dame.
I la Tània Margarido, que podríem dir que és la que encapçala la delegació andorrana, ella estarà en categoria sènior, encara ha de competir.
Però aquí... Encara no, demà a la tarda tenen els primers entrenos oficials i la primera competició del programa curt, i dissabte, tenen el programa curt, i diumenge ja fan el programa llarg, que seria la final, amb l'entrega de premis de mitjà.
I no serà fàcil per ella, anava a dir, no? Perquè aquesta categoria és la més exigent.
Justament és una nova categoria per ella. Surt una petita lesió muscular que ha tingut, ha estat entrenant amb molt de cuidado per arribar bé a la competició, i bueno, esperem que puguem veure els nous salts triples que ha introduït en el seu programa sènior, que són els per l'altra banda són obligatoris per competir en aquesta categoria, i bueno, esperem que puguem tenir un molt bon resultat, perquè serà la seva primera competició com a sènior.
Molta feina organitzativa, suposo, però contents de com està evolucionant aquesta competició, aquest Open, que va creixent any rere any, internacional des de fa uns anys, i suposo que això es nota.
Sí, per suposat que sí. Ara mateix fa una estona parlava amb algú del creixement que hem tingut. Estava veient fa una estona el report que teníem de la competició de l'any 2015, que fa només dos anys, i hem tingut 78 patinadors, ara estem quasi en 150. La difusió que tenim és molt més ampla, hem crescut també organitzativament, ara fem més màrqueting, tenim més mitjans. Costa molt el tema de voluntaris, això sí que et costa bastant. Cada any és una lluita per aconseguir cobrir totes les places de voluntaris que necessitem, però la veritat és que la gent que ve ho dona tot, i és una joia poder disposar de tots els ajudants que tenim. I bueno, molt contents amb la competició, amb les instal·lacions. El Palau de Gel ens cuida moltíssim, el gel està impecable, la gent està molt contenta. Hem fet molts viatges amb tots els oficials i jutges per portar-los a veure el Roc del Quer i alguna cosa en el poc temps que tenen disponible, i bueno, la gent se'n va molt agraïda, i tenim molt bona premsa de la nostra competició dins de l'estaf de jutges internacional.
Parlàveu a la presentació que potser, per què no, us podíeu plantejar de pujar de categoria i organitzar més endavant un challenge. Això ja comença a ser paraules majors, no?
Exacte. Sí, això ja, un challenge ja és només per categoria sènior. Campionats que ja porten premis en dotació econòmica. La dotació econòmica que ens dona la Federació Internacional és més gran per poder organitzar. La veritat és que és el següent pas que hauríem de fer. No ens agradaria perdre l'Open Andorra, perquè l'Open Andorra, amb categories més petites, això sempre va estar enfocat perquè els patinadors locals poguessin competir en un ambient internacional, en un nivell internacional, sense sortir de casa, i com una primera experiència abans de sortir. Aleshores, la idea que portàvem és potser poder crear el Challenge Andorra, i a partir d'aquí combinar-ho en les mateixes dates per poder fer primer les categories petites i després les categories Challenge.
Doncs a veure, el que està clar és que avorrits no esteu.
No, justament no. La veritat és que personalment és una gran satisfacció quan veus que tot funciona, no et treu de molts mal de caps i moltes hores de feina i alguna hora menys de son del que voldríem, però la veritat és que quan veus que tot està funcionant, que tothom està content, les instal·lacions són perfectes i el país ens acompanya, sempre és una gran satisfacció, i dona gust tenir plans per créixer i per fer-ho millor l'any que ve.
Competició fins dijous, a quina hora, més o menys?
Competició fins diumenge.
Dijous, diumenge, perdona.
Sí, diumenge.
Dijous som avui.
Demà tenim competició des de la 1 fins a les 11:15. Si l'horari normalment és una mica ampli i potser guanyem una mica de temps i serà una mica abans. Dissabte també tenim competició des de les 12, si no recordo malament, fins a les 8:30. I diumenge són les finals sèniors, que seran entre les 2 i les 4:30, més o menys.
Doncs ja ho sap, tothom qui vulgui acostar-se a veure salts, a veure piruetes, que té temps fins diumenge, a primera hora de la tarda. Josep, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Zona Protagonista.
En el sumari hem dit que parlaríem de rugbi i fotografia, que ho uniríem. I per què ho unim? Doncs perquè tenim una exposició ben bonica que s'acaba d'inaugurar aquesta tarda al Club Billar Josef, el club de Josef Chelidze, precisament, un jugador, exjugador georgià de rugbi del BP Sandorra i de la selecció. I és una exposició d'una fotògrafa que es diu Núria Moreno Sandrós, que farà constar el poder del rugbi i traslladat a la imatge en 5 fotografies en blanc i negre, on hi ha, per descomptat, una visió personal de la Núria Moreno d'aquest esport i que s'han realitzat durant unes quantes temporades. Anem a saludar la Núria. Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs això, no? 50 imatges... 50. He dit 5, mare meva, com estic avui. 5 serien poquetes, eh? 5 serien poquetes.
Sí, bueno, si tenen qualitat, a vegades són suficients.
50 imatges en blanc i negre de rugby, sobretot al país, alguna de fora del país.
També n'hi ha alguna de fora, d'equips de fora, i de l'equip de casa jugant a fora.
Ah, i fetes des de la temporada 2009-2010 fins ara, pràcticament, no?
Sí. Sí, més o menys són aquestes les dades. Sí.
Com és aquesta relació amb el rugbi?
Doncs, bueno, a mi m'agrada molt la fotografia i he fet d'altres posicions d'altres temes i, bueno, doncs cap a aquella època vaig aparèixer per allà al camp del rugbi, vaig demanar permís per fer fotografia i fins ara.
I et va enganxar? És plàstic el rugbi? M'imagino que tot ho és, no? Al final,
sí.
Tampoc fa falta que sigui plàstic, sinó que les imatges transmeten moltes sensacions, no? Però no sé si t'hi vas trobar a gust per algun motiu.
Bueno, l'afició, la forma d'equip que té el rugbi, aquesta manera de jugar a dins i fora del camp, i bueno, també molta curiositat perquè no en coneixia res, no sabia absolutament res del rugbi. I, bueno, vam començar la curiositat dels tres temps i bueno...
Els tercers temps, no?, famosos.
Sí.
I no sé si tens alguna preferida, d'aquestes 50. Allò, si les tens catalogades i dius, ai, mira, jo em quedo amb aquesta.
Pues mira, em quedaré amb una perquè particularment m'està donant moltes satisfaccions perquè participo en concursos internacionals de fotografia. I és una imatge que l'ha quedat, diguéssim, finalista, perquè en el món de la fotografia és com ser finalista, però, bueno, és una acceptació. I, bueno, i el van acceptar en 2 concursos internacionals i fa poc ha sigut portada al butlletí de l'associació de fotografia que estic, que soc sòcia de baix de Barcelona.
I com és? Explica-me-la, si pots descriure-me-la.
Pues mira, és una de les jugadores de rugby femení del BPC, precisament en un partit que es va jugar a Tarascón.
Sí.
I ella està fent el pas a la companya i l'equip contrari l'està agafant per la cintura per placar, i llavors tenim a la jugadora del BPC fent el pas i l'expressió de l'altra intentant placar-la.
Per tant, un instant, una mil·lèsima de segon, si es pot dir així, captat per l'objectiu de la càmera, no?
Uh-huh.
És més fàcil o més difícil fotografiar esport que no algun altre àmbit?
Uf, jo ara mateix em trobo tan còmode amb l'esport que per mi no és difícil. Segons que em demanin, dic no, això no, em costa.
I no sé si més enllà del rugby també has explorat altres disciplines, si penses en alguna cosa especial per més endavant...
Bueno, a nivell esportiu no, a nivell expositiu sí, perquè a principi d'any faig com cada any des del 4è aniversari a la FADA faig una exposició allí per l'aniversari de la FADA, i aquest sí que, però no té res a veure amb l'esport, i a nivell esport pues, ara mateix no tinc pensat res.
Fins al 18 de desembre
sí.
Està aquesta exposició aquí al Josef.
Sí.
Que a més la gent si va, doncs la tindran bé,
I
podran parlar amb el jefe una mica de rugbi, també en sap.
Exacte, la podràs assessorar millor que jo.
En sap una estona. Núria, nosaltres, vaja, jo personalment intentaré acostar-me, que
vale,
avui m'ha agafat aquí treballant, o sigui que no he tingut l'ocasió, però com que són uns quants dies, allà que ens passarem. I que continuï aquesta bonica relació, fotografia i rugbi.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, bona nit.
Vinga, bona nit.
Doncs hem acostat una mica l'art, perquè la fotografia doncs, es pot considerar un art, i l'esport, per què no un art també, un art de diferents... Diu el Toni que no, que una cosa diferent, no, Toni? Doncs bé, esport i fotografia junts, que no està malament perquè doncs, deixa moments, imatges, instants importants, qualsevol disciplina, qualsevol partit, qualsevol doncs això, moment esportiu. Nosaltres que tornarem demà amb més esport a partir de les 8 del vespre. Fins llavors, bona nit i adéu-siau.